Doncs avui és dia, el primer dia de la setmana, dilluns 22 de novembre, i avui és el Dia Internacional dels Músics i també el Dia de la Música. És una data que coincideix amb Santa Cecília, de la qual en parlarem avui al programa. Soc el Ricard Álvarez, i el que et dic, en parlem tot seguit aquí, a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana, com et deia, dilluns 22 de novembre. Per cert, que ara mirant el calendari és la setmana del Black Friday ja aquesta. Ja fa molts dies que ho escoltem, però ara sí, ara ja és la setmana del Black Friday. Per cert, hores d'ara, fregant els 8 graus a la ciutat de Lleida. No hi arribem, fregant els 8 graus a la ciutat de Lleida. Hem tingut boira aquest matí. Ara és ennuvolat a la ciutat de... Parlo de la ciutat de Lleida, evidentment, eh? A més, tot sembla indicar que sí, que demà ens arriben pluges importants. Intentarem buscar aquesta previsió d'aquí una estona a l'Agència Estatal de Meteorologia. Buscarem també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb el secretari general de la UGT Terres de Lleida, el José Luis Aguilar. Estarà nosaltres el Cosme García, també, perquè comencen des de la Federació de Cases Regionales amb tots els seus actes. I, evidentment, hi posarem somriures a les cares de la gent, ho farem amb el Joel Carnicer. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, ja saps que arriben els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i després, a dos quarts de dues, la tertúlia dels esports, la radiografia, on parlarem de resultats i de totes les notícies que giren al voltant dels esports, que déu-n'hi-do, eh? Sobretot les del Lleida Esportiu, déu-n'hi-do.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos perquè els sindicats representatius del centre penitenciari de Ponent denuncien una nova agressió d'un intern a un funcionari. Els fets van passar aquest cap de setmana quan el pres, que segons els sindicats va amenaçar fa uns dies que enviaria un treballador a l'hospital, va inundar la seva cel·la. Quan algun dels treballadors van anar a contenir la situació i traslladar l'intern al DERT, el pres va colpejar amb un fort cop de genoll, empentes i cops, un dels treballadors, que ha hagut de ser atès per la mútua. Des de Justícia, però, rebaixen l'alarma i expliquen que el cop ha estat causat quan els funcionaris estaven reduint l'intern, que el treballador va patir lesions lleus i que va anar al metge quan va acabar la jornada laboral. En fi, avui parlarem d'aquest tema amb el secretari general de la UGT Terres de Lleida, José Luis Aguilar. També hem de dir que el secretari tercer de la Mesa del Parlament i exregidor de la CUP a Lleida, Pau Juvillà, ha assegurat avui dilluns, durant el judici contra ell, que la formació no va retirar la simbologia independentista dels despatxos municipals perquè l'ordre de la Junta Electoral vulnerava la seva llibertat ideològica. En la seva declaració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Juvillà ha dit que l'Assemblea Local va decidir no autocensurar-se i no treure símbols que no són partidistes, sinó àmpliament compartits, com llaços grocs i estelades. La Fiscalia li demana 8 mesos d'inhabilitació i 1.440 euros de multa per desobeir la Junta Electoral del març del 2019. Les exportacions a les comarques de Ponent i al Pirineu i Aran han crescut un 15,6% fins al tercer trimestre del 2021, arribant als 1.867 milions d'euros, segons les dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. El sector de l'alimentació, les begudes i el tabac lidera les vendes a l'estranger en els 9 primers mesos de l'any, amb 1.185 milions d'euros, un 34,8% més que el mateix període de l'any passat, seguit pels béns d'equip amb 161 milions d'euros, el que significa un 22,5% més que el mateix període de l'any passat. I parlem de pandèmies. Fa un any i mig, una mica més, que parlem de pandèmies, de coronavirus i de la Covid-19, però hi ha una altra pandèmia que és silenciosa i que també afecta la societat, i és el tema dels suïcidis. El Servei de Suport al Dol de Ponent ha atès enguany 10 famílies per casos relacionats amb el suïcidi, quan la mitjana anual fins ara oscil·lava entre els 2 i els 4 casos, segons ha explicat la coordinadora de l'entitat, Begoña Jiménez. És per això que el Servei de Suport al Dol de Ponent ha organitzat una passejada urbana pel centre històric de Lleida per visibilitzar la mort i el dol pel suïcidi, amb la voluntat de sensibilitzar i fer-ne prevenció. La tinent d'alcalde, Montse Pifarrer, ha demanat a la ciutadania estar atenta als senyals que alerten de situacions que poden esdevenir irreversibles i, a la vegada, tractar obertament la salut mental. I ara sí, parlem de l'altra pandèmia. L'altra és la que, per exemple, Salut avui comunica 94 nous positius confirmats per prova PCR a la província de Lleida. 94. Els hospitals de la regió sanitària del Pla de Lleida tenen avui 27 persones ingressades per Covid-19, 4 més que ahir, segons les dades que ens passen de Salut. A la regió de l'Alt Pirineu i Aran hi ha 6 ingressats, 3 més que el dia anterior, i entre els nous hospitalitzats ahir a Lleida hi ha una persona d'entre 20 i 29 anys i una altra d'entre 30 i 39 anys. El nombre de malalts crítics ingressats a les UCIs lleidatanes es manté en 7. A tota la província de Lleida, el risc de rebrot puja als 338 punts, la RT s'enfila a l'1,42 i ull, perquè el tant per cent de positivitat de les proves PCR puja al 6,43%. Ja sabeu que a partir del 5% és quan la OMS diu que ja tenim un problema. Doncs 6,43%, l'havíem mantingut per sota del 5 en les darreres dues setmanes. A la regió sanitària del Pla de Lleida, aquestes xifres pugen als 325 punts del risc de rebrot, 1,31 de la RT i al 6,12% de positivitat de proves de fetes de proves PCR. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot s'enfila als 502 punts, la RT puja al 2,50 i el tant per cent de positivitat de les proves PCR puja a 8,40%. Per tant, són xifres extremadament altes. El que fem ara tot seguit és parlar d'esports. Ho farem amb Sergi Tor.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. Deportes.
Més que d'esports, el Lleida, el Sergi Torre ahir va estar al camp d'esports, on es va viure, a part del resultat de derrota del Lleida Esportiu 0-1 davant del Terrassa, es va començar a palpar ja el que sembla una desfeta imparable. Sergi Tor, camp d'esports, quina pena.
Sí, és duríssim. Hi ha moltes lectures a fer. A mi em va semblar, mira, l'equip, fent ara un exemple il·lustratiu, de los últimos de Filipines. Aquells espanyols que estaven a finals del segle XIX a la isla de Baliera, Filipines, pensant-se que la guerra continuava i que ben estan abandonats per tots. Són els que estan aguantant hores d'ara que hi hagi futbol al camp d'esports. Els futbolistes i el grup de gent que hi va, doncs irreductibles, seguidors del Lleida de futbol que estan patint moltíssim. Lo d'ahir va ser encara més trist que mai. Jo pensava, quan he viscut èpoques daurades del futbol a Lleida, que a vegades jugar a segona B amb fred i amb poc públic era la misèria, em vaig equivocar. No, la misèria va ser ahir.
Sí, sí.
La misèria era el que vam viure ahir. Atenció, perquè que no hi hagués himne, que no hi hagués megafonia, que no hi hagués personal de seguretat, no sé com l'àrbitre va autoritzar iniciar el partit.
Ni marcador.
Doncs el camp com està de brut, pot ser també una metàfora de la decadència de la ciutat, que m'hi ficaria també en figues d'un altre paner. El camp com està de brut, tot deixat, és impressionant, però impressionant. Impressiona, veritablement. Sí. I el partit és el de menys. Jo no sé ara si com a Lleida va jugar en 4-3 defenses perquè es contagi la tristesa absoluta. Van perdre 0-1 amb un córner minut 15 del Terrassa. Únic rematada a porteria del Terrassa entre els tres pals. I ja em va bé prou. I els jugadors de Lleida, que Araujo va jugar bé, ho van intentar. Però, com dèiem, la tristesa s'encomana. El públic es va rebel·lar, van accedir cap a la llotja, fotografia a la mitja part, al final del partit van saltar al camp i van abraçar els jugadors. Bé, van ser fotografies... però que demostren que jo no sé quan acabarà això, però impacta, veritablement que impacta.
Molt mala pinta. Gràcies, Sergi.
Una abraçada.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Banyanos en el
mar de sudos. I tal com t'havíem avançat a l'inici del programa, avui tornem a parlar amb el secretari general de la UGT Terres de Lleida, el José Luis Aguilar. José Luis, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Bé, vosaltres?
Sí, home. De moment, escolta, dia a dia, perquè tal com s'estan posant les coses, José Luis, no sé com ho veieu, però hem de començar a mirar dia a dia i no baixar la guàrdia, sobretot.
Efectivament, doncs hem d'estar ben preparats i amb mirada llarga,
sí,
també, però preparats per la distància curta, perquè
sí.
El dia a dia aquest sí que a tots ens sobrepassa i, a més, moltes vegades ens deixa bocabadats.
Clar.
No estem veient, però bueno.
José Luis, et volia preguntar perquè sobre el centre penitenciari de Ponent a la ciutat de Lleida, el qual ha estat envoltat en els darrers temps doncs de reivindicacions i sobretot d'alguna agressió i conflictes dins del dia a dia del centre penitenciari. Vosaltres sou el sindicat majoritari. No sé si has pogut parlar amb algun treballador del centre penitenciari, perquè què cara m'està passant dins? Perquè, clar, t'expliquen com estan treballant, com s'està treballant, quines circumstàncies tenen, i sembla estrany que això estigui passant a data d'avui.
Bueno, no és molt estrany. Primer perquè de pensar que l'àmbit i el medi penitenciari doncs no són les setmanes usolines, una presó és una presó, és una cosa sèria. Quan parlem dels funcionaris de presons, doncs molta gent pensa que són, que també, rehabilitadors i que són, tenen la vareta màgica per solucionar els problemes de qualsevol persona que per incompliment de llei i per sentència ferma o preventiva està dins un centre tancat com és un centre penitenciari, que no és un hospital, no és una escola, ni és una caserna militar. És un lloc on hi ha gent que per un motiu o un altre tenen un deute pendent amb la justícia o estan en una situació de prevenció davant i amb espera d'un judici. Què vol dir això? Doncs que hi ha uns condicionants estudiats psicològicament on la gent que està dins del medi tancat i a més està en contra de la seva voluntat doncs té uns comportaments diferents i moltes vegades més agressius que el que seria en vida normal.
Sí, José Luis, però jo quan em referia, quan et deia com pot ser que ens hi trobem així, em referia no des del punt de vista dels presos, sinó des del punt de vista de les persones que hi treballen. Això em referia, que sí, em sembla que ni hi ha el número de persones que caldria ni estan formades per fer el que estan fent.
No, els treballadors penitenciaris estan ben formats.
No. Vull dir, que sé que hi ha presos amb problemes psiquiàtrics
sí,
al final un funcionari de presons no està qualificat per tractar amb aquest tipus de pres.
Ni un psiquiàtric té que estar en una presó.
Clar.
Hi ha gent que està tècnicament normalitzada. Un psiquiàtric és una persona que té una patologia marcada, reconeguda i tècnicament tractada. Per tant, els psiquiàtrics han d'estar en establiments on hi hagi gent que no ha de ser precisament a 100% vigilància penitenciària, sinó que ha de ser una vigilància més sanitària i més psiquiàtrica. I on hi hagi també funcionaris al ser penitenciari, també hi hagi funcionaris, però que efectivament, amb això de tinc la raó, tingui una preparació i una qualificació diferent a la que tenen la resta dels seus companys fent altres activitats. Mireu, el tema de la presó de Lleida és un tema que es pot resumir amb moltes variables. Però la primera, tenim un centre penitenciari que en aquest moment és el més antic de Catalunya, amb unes instal·lacions obsoletes, amb unes instal·lacions que pel tema de les crisis, pel tema de la voluntat política moltes vegades de la persona que estan dirigint aquests centres, ja sigui a nivell local o a nivell de comunitat autònoma, doncs no s'han fet inversions. Per tant, ni s'han fet les previsions. Aquí us vull recordar que aquí es va parlar fa uns anys de fer un centre penitenciari a Tàrrega i se'n van anar l'orris per la crisi. Que el centre penitenciari de Tàrrega, entre altres coses, també tenia que traure pressió i traure gent de lo que era el centre penitenciari de Ponent, que es troba dins de la ciutat de Lleida. Els centres penitenciaris ja no es troben dins de la ciutat, tampoc estan al mig del camp, es troben a les afores i amb unes condicions i condicionants doncs, més adequats a finals del segle XX, o en aquest cas del segle XXI. Les instal·lacions són les que són i, per tant, tampoc hi ha voluntat. I aquí algú tindria que començar a obrir el meló de que hem de començar a parlar de que hem de tancar la presó de Ponent i perquè és el refrito de dues presons completament diferents, la antiga Lleida 1 i després la Lleida 2, i hem de començar a parlar de que s'ha de fer un centre penitenciari pels voltants de la ciutat de Lleida que sigui digne, que estigui dignificat i que estigui dins dels condicionats i necessitats penitenciàries del segle XXI.
Però això són paraules majors, José Luis?
Doncs bueno, pues algú t'ha de començar a dir, perquè si al final anem fent parxes, és com el tema de la model. Al final algú va dir, va, tanquem la model. Políticament necessitàvem fer aquest gesto. Però és que la model era un pozo sin fondo. Milions i milions i milions per mantenir la model sempre era una vergonya de presó, un vergonyós per un sistema, un vergonyós per una política i una administració que l'estàvem mantenint. I ara s'han adonat que és possible viure sense la model. A Lleida passa el mateix, a Lleida 1, Lleida 2, és a dir, de Ponent, el que ara es diu presó de Ponent, doncs anirem abocant diners per fer refritos i reparxes i sempre tindrem un tema vergonyós que no estarà ni adequat ni preparat pel segle XXI, dins de les mesures tant de vigilància i contenció dels interns com no, també per fer la rehabilitació i la reeducació necessària que per mandat de l'article 25.2 de la Constitució ens encomana als funcionaris penitenciaris. Aquesta és una. Una altra, mireu, que és una plantilla envellida, no només aquí, la tenen també altres cossos policials, la tenen també altres cossos com a mestres, educatius, sanitaris, la gent ens fent gran i les tasses de reposició, també per la crisi, ens han tingut congelades i inexistents durant 8 o 9 anys.
Clar.
La gent se va jubilant, la gent se va, desafortunadament, en alguns dels casos ens abandonen perquè passen amb una altra vida. Hi ha gent que també demanen l'excedència perquè la seva vida va cap a un altre costo. Bueno, pues això és un tema que no, aquí doncs, no s'ha fet la previsió i anem amb contractacions, que a més per llei ja ens estan dient que la contractació no es pot abusar dels interins o la figura de l'interin de l'administració i aquí s'han activat amb una situació de precarietat laboral com és la de l'interinatge. Això, si no es fa previsions, jo vull fer una cosa. Jo crec que els polítics i les administracions penitenciàries, que els responsables de les administracions penitenciàries han de tenir voluntat de governar, dirigir i millorar l'àmbit penitenciari. I aquí els polítics al que estem acostumats, que ens han dirigit aquests últims anys, això no era el seu ni el talante ni el montante. És a dir, alguns anaven aquí perquè volien fer carrera política i no sabien per on i s'ha tocat això, que menudo palo, no? Però a veure si d'aquí puc saltar a comerç, a turisme o a altres llocs que políticament sigués més...
El que em va sobtar de la setmana passada, José Luis, és que haguéssiu de fer tancaments per forçar a que us escoltessin, per explicar quina és la situació a persones que teòricament haurien d'estar a l'aguait del que estava passant.
Mire, quan un entra a fer-se càrrec d'un mèdic com és el sistema penitenciari català o espanyol, i les primeres declaracions, però no diu el primer dia que fa la declaració, diu hay que acabar con el sistema y acabar con todo lo que representa la prisión, pues mal vamos.
Clar.
Mal vamos. Després se van moldejant, i van entenent el que és, i s'adonen del col·lectiu, de la importància per la cohesió política i social del país que tenen les presons, i la funció que fan amb negada silenciosa cada dia els funcionaris de presons, que se l'estan jugant diàriament, i som notícia quan amb algú està a punt de perdre un ull perquè l'han fotut una hòstia així, però de repent, o l'han fotut una punyalada amb un pinxo carcelario, que no és una navalla, és pitjor que una navalla. És...
Sí, sí, sí.
En fi, és un món que on cada dia, hi ha funcionaris de persones tractant a gent en condemnes molt, molt llargues, o molt curtes, però que estan tancats en contra de la seva voluntat. Per tant, si això ajuntem, que a més hi ha gent que té patologies psicològiques o psiquiàtriques que estan desubicats o no estan ubicats amb el mèdic que li correspon, que és un centre ordinari de compliment, com pot ser el centre penitenciari de Ponent, doncs surten situacions de conflicte molt complicades. Sí. Per tant, s'ha de fer un registre de tot. A presons tenim registres de tots, de tot, de tots i de tot. Però també s'ha que si hi ha tots els malalts, i per això estan tot l'equip mèdic i sanitari que actuen als centres penitenciaris, doncs els malalts psiquiàtrics s'han de derivar als centres de psiquiàtrics perquè tinguin una millor atenció. Això és el primer. I segona, evitar el contacte amb la resta dels interns, perquè són nichos i són focus de conflicte.
Però això, José Luis...
conflicte greu.
Jo sense...
amb eximent. És a dir, un tio d'aquest pues mata un altre i no passa res.
Que sí, que sí. Però vull dir que jo, sense entendre, i jo ja tinc clar i entenc el que m'estàs dient, el que em sobte és que estem a l'any 21, del segle 21, i que la gent que s'hi dedica amb això, o que han de decidir, doncs, bueno, escolta, no, qui dia passa any empeny. Bueno, tranquil, ja ho tractarem l'any vinent. Bueno, pues, me dóna aquesta sensació.
Tenim els polítics que tenim.
Ja.
Tenim gent dirigint l'administració amb aquesta alçada. I aquesta i sempre són problemes o que són és culpa de Barcelona o és que és un tema pressupostari. Aquestes són les muletilles més recurrents.
Sí, aquestes són les que escoltem
que
sempre.
Totes les negociacions. Però aquí en presons sempre un tema de recursos, un tema ja s'estan demanant coses que doni hasta vergonya dir que s'estan demanant.
Déu-n'hi-do. Doncs escolteu, ja veieu que és un tema molt més profund, el que passa és que només en parlem quan hi ha un incident, per desgràcia, però és un tema que requereix requereix posar-s'hi a la feina urgentment. Hem parlat avui amb el secretari general de UGT Terres de Lleida, que ens deia fa uns minuts que la solució passa per fer un centre penitenciari nou com a mínim i a partir d'aquí dimensionar-lo i fer-ho com Déu mane, entre d'altres coses. José Luis Aguilar, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi tot molt bé.
A vosaltres, que vagi bé. Gràcies, bon dia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Deixeu-me que em posi en contacte amb el nostre col·laborador, amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Mira, avui m'agafes anant cap a la seu vella.
Ah.
I tu preguntaràs per què.
Perquè
avui és la patrona internacional de la música.
Ah,
I més a més, és la patrona dels funcionaris municipals.
Sí, senyor.
I més a més, és la patrona de la Guàrdia Urbana. I els 27 regidors han de renovar el vot de Santa Cecília. Va haver una pandèmia, amb aquell motiu li van donar les gràcies i han vist com passava revista el senyor alcalde Miquel Puello, el senyor Josep Ramon Ibar, primer han passat revista la Guàrdia Urbana, la policia local, després han portat el pont de flors amb els canonges de la catedral i a Santa Cecília, i després s'ha fet la missa i s'ha cantat el Tedeum. I ara estem anant cap a la seu vella, on s'entreguen les metopes d'honor i els reconeixements a policies locals i algun de la societat civil. Si recordes, fa 3 anys me van entregar la metopa de la Guàrdia Urbana, cosa que agraeixo. Per tant, felicitats als músics, al conservatori, a la gent que fa música. Ja van fer el concert de Santa Cecília a la Madiorrea, com sempre.
Sí. Aquest cap de setmana, músics i Guàrdia Urbana, que avui és el dia, com sí senyor, com ja havíem anunciat. Cosme, escolta, et trucava per una altra cosa, perquè vosaltres ja aquest cap de setmana, ahir concretament, veu començar el programa d'actes que has preparat aquest any amb la jornada de Jornades Culturals Intercentros de la Federació de Cases i Centres Regionals.
Sí, efectivament, ahir vam donar inici a aquestes jornades i va ser amb una missa a la parròquia del Carme, perquè celebrarem el dia, si ves, al setembre, sempre ho fiquem dins de les jornades, el dia de Cantàbria, no?, la dicen bien aparecida. I, bueno, vam tindre un director general de l'Institut d'Administracions Públiques de Cantàbria, ens va acompanyar en representació del senyor Revilla, que, bueno, ens van enviar salutacions de part seva. I, bueno, pràcticament demà ja seguim. Demà hi haurem una exposició de la Maria Pilar Oliva Pallarès, una exposició molt bonica de dibuixos que ha fet ella del Pirineu de Lleida, no? De les valls del Pirineu de Lleida. I, bueno, i això seguirà. El dijous tenim el pregó, tal vegada sigui l'acte més cumbre, no? Portem el vicepresident del govern d'Aragó, Artur Aliaga, fem un reconeixement a una persona de cadascuna de les cases que proposen les entitats, i la federació li fa un reconeixement. Entra amb ells l'Andrés Rodríguez García, que és proposta de la pròpia federació, company del Diari de la Mañana.
Sí.
I després pues, hi ha un concert del grup Arrels de la Terra Ferma. Tot això anirà seguint. Divendres pues, ja tenim el dia dedicat pues, a una altra casa regional. Dissabte tenim una inauguració d'una exposició dels 25 anys que vam fer l'any passat a la Casa de Cantàbria. Diumenge fem un dinar de germanor al Palau de Margalef. El dilluns ja està los de la Casa Castilla León a la Sala Jaume Magre. El dimarts hi ha el dia d'Andalusia, que porten un diputado de les Corts, en aquest cas andaluses, un sevillano. Bueno, el dilluns també venen de Ávila. Dimecres, don Santiago Ramón y Cajal, el net de Santiago Ramón y Cajal.
Dimecres, que és 1 de desembre, ja, eh? Ja, 1 de desembre, ja serà desembre.
Sí. Són llarguíssimes aquestes jornades i molt treballades, no? Com dic, estarà aquí des del Vall d'Hebron, que és el cap d'anatomia patològica. El dijous, pues, nos quedarem pràcticament al Centro Galego, i també vindran a parlar-nos un company de Radio Teletaxis, i el divendres serà el dia dedicat a la Casa d'Extremadura, que també estarà amb nosaltres pues, Manolo Guerrero, que és el president de les entitats extremenyes aquí a Catalunya. És a dir, hi ha un reguitzell d'actes que penso que estan ben elaborats, portem gent de les diferents comunitats per a germanar, perquè jo crec que nosaltres, els 100 baixadors vius, pues, podem agermanar. Me deia aquest que va vindre de Cantàbria que la imatge que s'han portat de Lleida no és la que a lo millor a Cantàbria tenen de Catalunya.
Oh, clar, això és que la imatge que projectem crec que és bastant més dolenta i inferior a la que realment tenim, eh?
Efectivament, mira, li van fer un passeig, va anar a la Seu Vella, va veure tot el patrimoni que tenim, se li va explicar com va anar lo del primer catedral, després lo del Felip V, se li ha explicat que s'ha recuperat, que volen que sigui patrimoni de la humanitat. Va quedar sobtat, no? Va vindre el dia d'abans, va fer una visita a la presidenta de la Casa Cantàbria, i bueno, la imatge que donem és que Lleida som... Jo sempre dic que és la Catalunya més oberta, més simpàtica, més carinyosa, que més entén, perquè diuen, no, hablar en català que us entiendo, no? O sigui, era una cosa simpàtica, no? La veritat és que aquestes jornades estan fetes sempre per a agermanar, mai per enfrontar, no? Tot el contrari. El dijous, per exemple, hablan moltes autoritats, el vicepresident del govern d'Aragó ja ho ha dit, jo vengo para hablar con vosotros, no para hacer manifestaciones, ni por el patrimonio, ni por la lengua, ni los polígonos industriales, perquè saps que hi ha molta gent d'aquí de Lleida que ha anat a muntar a Aragó.
O sigui, sí, no, que sí. Això ja li vam preguntar en el seu moment al conseller i va dir que no, tot i que les xifres doncs, desmenteixen i diuen que és així. En fi.
Bueno, jo només te puc dir d'empreses que diria noms i molt conegudes de Lleida, que han anat a parlar al polígon de Fraga o al polígon de Saragossa. No?
En fi, les jornades culturals intercentros que organitza la Federació de Cases i Centres Regionals, que ja ho veieu, des d'ahir diumenge fins al proper 3 de desembre, el divendres, que ja en tornarem a parlar, però que avui ens ho ha avançat el Cosme García. Escolta, en Cosme, enhorabona, que vagin molt bé, eh?
Molt bé, doncs nada, me'n vaig cap a la Seu Vella, si vols que doni records a la Seu Vella.
Tu dones records, sobretot.
Sí, no, a la Guàrdia Urbana, que avui estem ben protegits. No, i, per cert, felicitats també als funcionaris, que encara que ha hagut una cosa que no havia passat mai. Li s'han tret la festa. És la seva patrona i treballen.
És veritat.
Sí.
Una abraçada, Cosme, cuida't del fred.
Vinga, salutacions i llarga vida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que l'encarregat d'això de fer-ho al començar la setmana, els dilluns, és el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Hem tingut un rrrr ben llarg avui, eh?
Sí, avui estava inspirat.
Estàs còmode, estàs bé, eh?
Estic bé.
Estàs bé. Bueno, què? Preparat pel Black Friday?
Sí.
O tu ja has fet les compres, les vas fer pel Single Day.
Sí, ja saps que... Sí, exacte. No, ja saps que això a vegades depèn de quin lloc és mig enganyifa.
Sí.
Però, bueno, alguna cosa hi ha, per exemple, en videojocs i aquestes coses, alguna coseta hi ha.
Alguna cosa hi ha, això és veritat, però també és veritat que al cap d'una setmana del Black Friday també hi ha molt bones ofertes, el primer cap de setmana de desembre, per tant, escolta, mireu-s'ho abans de comprar, abans d'apretar el botonet de comprar, Mireu-s'ho, sí. Mireu-s'ho. En fi, sí. Va, explica'm coses.
Bueno, mira, va, pues avui vinc amb una que... Hosti, que he pensat, dic, pobre desgraciat, això és la definició, això és la definició de desgraciat. Diu, un hombre huye de abejas, se lanza a un lago y muere atacado por pirañas.
Ah, muere? Oi, pobre home. Ui. Si al final muere. És que, però quin acabament.
Sí. Sí, 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 o sigui, diu que pescava con dos amigos en un lago de Brasil y tras saltar los tres al agua para escapar de los insectos, fue atacado por los peces carnívoros que desfiguraron su rostro y parte de su cuerpo.
Madre.
Hòstia, quina... mala sort, eh?
Però jo no sabia que eren tan letals. Bueno, clar, si n'hi ha moltes...
Clar, 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 és aquí on està la cosa.
Però, què fan aquests?
Clar, jo me l'imagino corrent, pobre, no? De dir les aravelles, de... Però... Llança de l'aigua com dient, oh, que bé.
Però què fan, no? Què fan aquests peixos menjant carn? És que...
Sí, és que, bueno, mira, és el que hi ha, és el que hi ha. Però bueno, com a entrada m'ha semblat... Vull dir, la pròxima que algú et digui que té un dia de merda, tu li dius, llegeix d'aquesta notícia.
Sí, sí, mira, que ja veuràs. Home, sí, ja és durillo, eh?
En fi. Bueno... I més coses. Avui no segueixo un ordre. Avui he trobat notícies que m'han agradat i he dit...
Però a veure, Joel, que fa molts anys que ens coneixem, que la gent que t'escolta des de casa ja fa molts anys que et coneix...
I és que sí, hi ha dies que m'inspiro, vale. I dic, hòstia, aquí tinc una... Vale. Bueno...
Vinga, va.
Bueno, pues ho diré d'una altra manera. Avui seguirem com sempre i...
Vale.
Dient... Vale, el cas és que aquest m'agrada molt. Diu, estafan a un home en Paraguai... Diu, compró cajas de cerveza y las botellas estaban llenas de jabón y orina.
Pobre home. Oh, de orina, quina mala llet.
De mala llet, que m'ha recordat molt el capítol aquell de Plats Bruts. No sé si encara hi ha fans de Plats Bruts.
Jo, per exemple.
Que el López, quan el López...
Ah, sí.
Aquella de que se'n va... De que diu, demana una cervesa i algú es pixa a la cervesa.
No, però no és el López. Li fa el David al Stasky.
No és a López?
No, li fa l'Estasqui. El que passa que recorden que quan era petit li van fer el seu monitor del cau, que llavors sí que era el López uns anys anterior, però allí el capítol li fa l'Estasqui, que li diu, veritat. Et perdono, però em venjaré. I està tot el capítol esperant que es vengi.
És veritat.
Home, PC, quin fallo, tio. Agafa i mireu.
Sí, no, és que a mi m'ha sonat això, però bueno, però al cap i a la fi ja ens hem entès que és l'important.
No, però ja has vist que jo estic al dia, vull dir que m'ho veig, això, que m'ho sé.
Sí, molt bé, hòstia, molt bé, que hi hagi un superfan. Clar, a veure, si tu t'està fent amb sabó, dius, bueno, mira, mal que mal puc fer servir, però que t'està fent amb orina, a no ser que siguis el xumari, una mica complicat. Perquè...
Quina mala llet.
Molt mala llet, pobre. És el que havia comprat... moltes capses, però capses vàries, de Cornita, de Heineken i tot. Perquè era un empresari que comprava pel seu bar.
Ah.
I llavors va obrir alguna i diu que feia una olor que no es podia ni aguantar.
Mare.
I llavors diu que... Però per si de cas va dir, diu, jo ho provo igual. Jo ho provo. I llavors va provar i va dir, diu...
Li va créixer el pèl de la barba. Vaja.
Sí, què passa? Que no va poder denunciar perquè era una compra que no hi havia factura.
Ala, venga.
I una mica com sota mà. O sigui, que ha sortit... A vegades allò, lo típic de lo barato sale caro, pues, sí. Pues és un clar exemple. És un clar exemple.
Déu-n'hi-do.
Vale? Llavors, parlant d'aliments i beures, aquí sí que... Aquí este sí que la puc enganxar. I és que diu que... M'ha fet molta gràcia perquè si passés aquí seria com molt ridícul. Diu, ante la crisi alimentària... Corea del Norte pide a los ciudadanos, obro cometes, comer menos, tanco cometes, hasta 2025. ¿Qué temble?
Nada, un pequeño esfuerzo de nada.
O sigui, els ha dit, i a més que dius, home, és que la gent de Corea del Nord, precisament és gent que, pues, que són uns fars, que són com als Estats Units o com aquí, que la gent menja potser més de lo que hauria de menjar.
No, potser dius, no, segur.
Home, pues, bueno, ho puc entendre. Però clar, quan hi ha gent pobra que està famèlica perduda, els hi diguis, no mengeu més fins d'aquí 4 anys, pues...
Home, i el problema és que li digui el mandatari que tampoc és que estigui prim.
Exacte, que precisament prim no està. I llavors una de les coses és veritat. A Corea del Nord, si tu estàs gras, és senyal de bellesa. O sigui, és com a l'edat medieval, que el cànon de bellesa allí és ser gras. Vale. Com més grasets, millor, perquè vol dir que més poder adquisitiu tens i més coses et pots permetre.
Vaja.
Vull dir que sí, és una ironia bastant curiosa.
Ja.
Bueno, en fi, venga, més. Hòstia, aquesta és molt bona, eh? Aquesta és molt bona i si poguessis ficar l'àudio també tindria la que, cosa...
La de la secadora? No.
La lavadora que gime.
No,
el que diu... Diu, un hombre que se creía gato es expulsado de su juicio por no parar de maullar. ¿Vale? Llavors, al final, van dir, bueno, ja vale. Llavors, clar, a mi això crea molta curiositat de dir, cada vegada més els advocats li diuen als seus representats que es facin més els bojos.
Hòstia, no ho sé, eh? O potser ja ho era, eh?
Clar, perquè, hòstia, m'ha fet com molta gràcia. Diu, que se creia... I és expulsado de su juicio por no parar de maullar.
Mira, saquen este gato d'aquí ja que no...
Por favor, hombre. El gato me lo quitan. Pues això. Ja. I dic que com a anècdota, ja ho saps que...
Però que estem molt malament, Joel, eh? Que estem molt malament, eh?
Sí, cada vegada... Bueno, potser abans també estàvem malament, el que passa és que però, no teníem tanta notícia,
però,
no?
Però vols dir que abans havia algun home que es creia un gat i no se sabia comportar a la sala d'un judici?
Ja, no ho sé, jo crec que ara potser també hi ha tanta informació i sobreinformació que no ho sé.
Bueno, però sí, es devien de comportar abans, se sentia un gat però es comportava, ara no.
Cada vegada anem a pitjor.
Malament.
Anem a pitjor, però bueno. Dit això, ja passo d'aquest món, perquè em foto molt dels nervis, i me'n vaig a la Men's Health, que els nostres oients, els nostres seguidors fidels, sabran que cada vegada vaig descobrint alguna pàgina que s'està tornant més fraudulenta.
A veure.
No? La primera va ser el 324, que cada vegada les notícies eren com més absurdes, i ara sembla que ha tornat a la normalitat. I la segona és la del Men's Health, vale? Llavors, al Men's Health, l'únic que vull fer ara és dedicar-me a llegir
espera,
titular.
La Men's Health és la salut de l'home.
Exacte.
Vale.
La Men's Health, que surten els tios allí catxes a la portada.
Sí, és veritat.
Com l'interviu, però per a homes, no?
No, ja, però tu fixa-t'hi que moltes vegades es parla, i és veritat, eh? Vull dir, és un problema greu de la cosificació de la dona i tal, però, bueno, amb homes també passa, perquè jo miro aquestes portades, et mires tu i dius, bueno, me falten moltes abdominals a mi aquí, eh?
Sí, però bueno, potser ens és una mica més igual, perquè a mi m'és bastant igual.
Bueno, a tu, però no saps la gent com s'ho mira. A més, tu sí, perquè sí. Te'n vas cada dia al gimnàs.
Ja, però tampoc és que també estic una mica...
No et funciona, no ho fas bé?
Bueno, ho podria fer millor, podríem dir. Ja. Però vull dir que a mi m'és igual, m'entens? Vull dir, penso cadascú lo seu i...
Vinga, ja
s'ho faran. El cas és que ara me dedico a llegir els titulars de la Men's Health i me fiquen molt dels nervis i els vull compartir amb vosaltres. Llavors, un dels que he llegit és "Ser calvo me cambió la vida". Ahora soy feliz. Vale? I llavors és com... Hòstia, us en vaig llegir unes quantes ja fa uns mesos que també eren com molt denigrants. I és com... Tota rata busquen titulars. Igual que... Aquest titular que ve després relacionat que diu "Está surgiendo un movimiento de positividad calva. No tener pelo ya no es un obstáculo para ser atractivo e interesante".
Nada.
I és com, qui se dedica a... Qui s'aixeca a les 8 del matí, per exemple, o a les 7, de dir "avui faré grans coses" i es planten a l'ordinador i escriuen aquest article, no?
Ah, bueno, no ho sé. Però jo et puc dir que... Mira, el meu padre m'ho deia quan era petit, que la primera persona, home o dona, que trobi remei a la caiguda de pèl serà l'home o la dona més rica del món en 4 dies. Vull dir, t'ho dic perquè... a veure, jo tinc manca de pèl, per entendre'ns, però de sempre, sí. I ho porto bé, però si no ho tingués, doncs potser estaria millor, ho saps? Llavors...
Ja.
Lo d'estar orgullós, doncs què vols que et digui? És a dir, ho portes i ja està, i no t'importa. Però estar orgullós, doncs ho veig complicat, eh?
Ja, no sé. Però per això et dic que és com... És igual que no, l'estar orgullós de tenir sobrepès, també.
Sí,
com
tampoc. No.
Bueno.
No. Bueno, va, tens acudit o no?
Sí, tinc acudit, va.
Ui.
A veure, aquest a mi em fa molta gràcia, però és complicat d'entendre, eh?
No, que no sigui el de la jaqueta, eh?
Vale.
Venga, va.
Digo, oiga. Digo, oiga, digo, digo, el otorrino va por número. Digo, van nombrando. Digo, digo, qué gran actor. Digo, pero no me cambie de tema. Digo, el otorrino va por número.
Apa, yo... Buena semana.
Buena semana, Ricardo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una semana movidita, bastante movidita en nuestro país. En Cádiz ha habido de nuevo barricadas con hogueras, cortes de vías, concentraciones y enfrentamientos con la policía en los principales núcleos industriales de la provincia. Es ya la séptima jornada de la huelga indefinida del sector del metal, que reclama que sus sueldos no pierdan poder adquisitivo por el alza de precios. Los piquetes han vuelto a cortar los accesos a la terminal de contenedores en el puerto de Algeciras, lo que ha generado retenciones en el puente del acceso norte. Allí esta mañana ha fallecido un trabajador del puerto que circulaba en moto y que ha colisionado con un camión portacontenedores que se encontraba parado en ese atasco. Sindicatos y patronal vuelven esta tarde a sentarse en la mesa de negociación en Sevilla para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a los paros. Y más movilizaciones, porque hoy también se han concentrado ante el Ministerio de Industria los trabajadores del automóvil para pedir garantías de empleo ante la crisis de los semiconductores que está obligando a parar las fábricas de vehículos. El sector prevé un año negro por los problemas en las cadenas de suministro. Se aseguran que el problema no es de demanda, sino de oferta. Es decir, hay gente dispuesta a comprar coches, pero sin embargo, no hay capacidad para fabricarlos. José Vicente de los Mozos, el número dos de Renault a nivel mundial, es también el presidente de la patronal de fabricantes del motor, de ANFAC.
Bueno, el microchip es una pieza que cuesta menos de un euro y que nos está parando ventas de miles de euros.
Pues la falta de chips provoca que las entregas de los coches nuevos se prolonguen hasta los 6 u 8 meses de media, y esto a su vez que hayan caído el número de matriculaciones. Según datos del ANFAC, en el mes de octubre se matricularon un total de 59.044 vehículos en todo nuestro país. Esto supone un descenso del 20,5% respecto al mismo mes de 2020 y del 37% respecto a 2019. La del automóvil es una industria importante en nuestro país, genera más del 10% del PIB. Desde los sindicatos calculan que ahora mismo hay 500.000 de empleos contra las cuerdas, en un momento además delicado, porque el sector está en pleno proceso de electrificación de la movilidad. Pues a estas protestas hay que sumar la de los ganaderos y agricultores, porque les cuesta más producir que lo que ganan. En muchos casos les sale a pérdidas. Las peluquerías, que siguen reclamando que les dejen de considerar un sector de lujo y les rebajen el IVA. O el sector del transporte, con esa huelga de 3 días prevista para la campaña navideña. Es decir, el descontento por el precio de la luz, del gas, de los carburantes, de los costes de producción, por la falta de suministros, se extiende a cada vez más sectores. Ya son muchos los expertos que ya advierten de que esta situación, además, esta situación inflacionista, se puede prolongar en el tiempo, hasta 2 años, aunque desde el gobierno insisten en que va a ser coyuntural. Pero es que esta semana también, por primera vez en la historia, tanto sindicatos y agrupaciones de Guardia Civil, Policía Nacional, efectivos autonómicos y locales, como agentes que no están adscritos a este movimiento, se han unido en una macro manifestación que tendrá lugar este sábado. Se van a echar a la calle para protestar por la reforma de la ley de seguridad que les deja, dicen, sin respaldo legal y sin instrumentos en caso de desórdenes públicos. Pues así arranca esta semana en la que vamos a experimentar una notable bajada de temperaturas. Vamos a tener un ambiente invernal, aunque ya ves que en las calles van a estar calentitas. Es lunes 22 de noviembre, un día que tiene otras noticias destacadas y que te cuenta ya Ángel Correa.
Estamos en un lunes, Pilar, con bajón de temperaturas, intensas lluvias y nevadas copiosas en casi toda la península y en Baleares. Este es el tiempo que nos espera por lo menos hasta el jueves. Hoy estamos en la alerta naranja por nevadas en Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja, donde podrían acumularse hasta 20 centímetros de nieve, y alerta amarilla también por nieve en Asturias, Cantabria, Castilla y León y Madrid. Mañana será lo peor de este primer episodio invernal. Y hoy pagamos a 236,5 € la factura de la luz. Es el quinto día consecutivo con el precio por encima de los 200 €, y mañana la cosa seguirá más o menos igual, porque el precio de la factura está previsto en 225 € de media el megavatio hora. Y atento a este titular: los españoles nos vemos más jóvenes de lo que realmente somos. 6 de cada 10 se percibe con una edad menor de la que tiene, en un promedio de unos 4 años y medio más jóvenes que su edad biológica. Yo no sé en este caso, Pilar, si
siempre más joven, siempre más joven, vamos, que pregunta. La duda ofende, Correas.
Así me gusta. Bueno, en México, en el Santuario de Guadalupe, se celebra la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Participan de manera presencial y online 1 millar de representantes de todos los sectores eclesiales para reavivar las propuestas de la Asamblea de Aparecida de hace 14 años en esta nueva experiencia de sentir, vivir y participar en la Iglesia y en su labor evangelizadora. Y las desigualdades sociales han aumentado a consecuencia de la pandemia en nuestro país, provocando una pobreza cada vez más intensa y feminizada, sobre todo entre los jóvenes. Así lo confirma el informe España 2021 que ha presentado la Universidad Pontificia de Comillas.
Y en los deportes, Corrochano, que te reías, Pedri elegido mejor jugador joven. Hola. Él sí que es joven,
al final,
¿eh?
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo te iba a decir que este sí que es joven de verdad. Tiene tan solo 19 años y se acaba de conocer hace tan solo unos minutos que ha ganado el premio Golden Boy, que reconoce al futbolista, el mejor futbolista joven del año. Y lo ha ganado un futbolista del Barcelona, Elena Condis.
Una muy buena noticia que le llega en un mal momento por la lesión de la que ha recaído. Pedri se consagra como el mejor futbolista europeo sub-21 por amplísima mayoría, con 318 votos. Le sigue Bellingham del Dortmund con 199. Pedri recoge el testigo de Haaland, ganador del año pasado, y hasta hoy el único culé que lo había logrado fue Messi en 2005. El año de Pedri, 73 partidos, titular indiscutible con el Barça, con España en la Eurocopa y en los Juegos también, donde logró medalla de plata. Recibirá el Golden Boy el 13 de diciembre en Turín.
La jornada de Liga deja líder al Real Madrid después de ganar al Granada y del empate de la Real Sociedad contra el Valencia. Hoy se cierra la jornada con el Rayo Vallecano Mallorca, que se juega a las 9 de la noche.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts per sobre de la una. Estàs començant setmana. Estem començant setmana, vaja. Dilluns, 22 de novembre. Hem guanyat un grau hores d'ara. Doncs fregant els 9-10 graus a la ciutat de Lleida, assolellat però enterbolit. Recorda que aquest matí ja hem vist una boira interessant que a poc ha anat desapareixent i que ha donat pas amb aquest dia ennuvolat. Tot seguit buscarem la darrera hora informativa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història. A partir de 2:15, a la radiografia, ja saps que és la nostra tertúlia d'esports. Parlem dels resultats del cap de setmana i, sobretot, de totes les notícies que hi ha al voltant de... Bueno, relacionades amb el món dels esports, en el que, com sentíem abans, la crònica del nostre company Sergi Tor, hem de parlar de Lleida Esportiu, hem de parlar del camp d'esports i hem de parlar d'una situació que ahir va viure un episodi més, del que semblava que ja no es podia baixar més el nivell, el llistó, doncs es va baixar. Ahir, sense seguretat privada, sense megafonia, sense himne, sense marcador, finalment es va jugar un partit trist que, finalment, el Lleida va acabar perdent 0-1 davant del Terrassa, però que deixa una sensació de tristesa i de final d'etapa que no sé si serà fàcilment reversible. En parlarem a la radiografia, camí de les dues. Ara busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I recordem que els sindicats representatius al centre penitenciari de Ponent han denunciat una nova agressió d'un intern a un funcionari. Els fets han passat aquest cap de setmana, quan el pres, segons els sindicats, va amenaçar fa uns dies que enviaria un treballador a l'hospital, que va inundar la seva cel·la. Quan alguns dels treballadors van anar a contenir la situació i traslladar l'intern, Albert, el pres, va colpejar amb un fort cop de genoll, empentes i cops, un dels treballadors que ha hagut de ser atès per la mútua. Des de Justícia, però, rebaixen l'alarma i expliquen que el cop ha estat causat quan els funcionaris estaven reduint l'intern, que el treballador va patir lesions lleus i que va anar al metge quan va acabar la jornada laboral. En fi, ara ja sembla que entrem a la guerra de les xifres. Ja l'havíem oblidat, és la típica guerra de xifres, com quan hi ha hagut aquestes manifestacions aquests darrers anys. Segons els organitzadors, hi havia 1 milió de persones. Segons la policia, doncs n'hi havia 100.000. I segons alguns dels assistents, però que no combregaven amb la idea de la manifestació, hi havia 100 persones. Per tant, passàvem del 1 milió de persones a 1.000 persones. Eh? Ara exagero, però s'han vist xifres molt dispars en els darrers temps. Doncs ara ja entrem en aquesta tònica. Avui hem parlat amb José Luis Aguilar, és el secretari general de la UGT Terres de Lleida, i ha parlat obertament de que la presó de Ponent està caducada totalment, que es necessita una nova presó, que ja no es fan dins de les ciutats, sinó a les afores, i que es necessita noves instal·lacions amb personal adequat en el nombre per la presó, i que els presos amb problemes psiquiàtrics no han d'estar a una presó comú. En fi, aquesta és l'actualitat i aquesta és la realitat. Per cert, que les exportacions lleidatanes han crescut un 15,6% fins al tercer trimestre i han assolit els 1.867 milions d'euros. El sector de l'alimentació, les begudes i el tabac han liderat les vendes a l'estranger des del gener amb 1.198,5 milions d'euros. I ull amb aquesta dada que t'explicaré ara, perquè l'estat espanyol, Espanya, importa anualment unes 200.000 tones de poma. Això genera uns 10 milions de quilos de CO2, que són els que emeten a l'atmosfera els 10.000 camions que s'utilitzen per transportar-les, segons un estudi d'Afurucat. En canvi, la producció de poma de proximitat té una petjada ambiental pràcticament nul·la quant a emissions de carboni. A la vegada, la poma importada és més cara. Per això, Afrucat, amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Productors Exportadors de Fruites i Hortalisses, ha engegat una campanya a través de les xarxes socials per tal de conscienciar el consumidor de la importància de comprar pomes estatals. A més dels beneficis mediambientals, també afavoreixen els productors locals i el territori. Em sembla perfecte aquest estudi i aquest inici de campanya a les xarxes socials. Però és que les xarxes socials, al final, no són les que regeixen les lleis, les normes, les normatives i tot plegat. Són els qui manen. Saps de qui parlo, oi? Dels polítics. Aquests són els que hem de conscienciar d'això. Que fa 4 dies estaven a la reunió de tots els països, de a veure què fem amb les emissions d'aquí el 2030. Home, si tenim una acció tan clara, tan local i tan beneficiosa pels productors locals, i que després tampoc suposa res als lineals dels supermercats, ja que fem lleis per tot, potser que fem una llei, ara no sé, que vigili això i que no deixi importar fruita de fora si la tenim aquí. Quan s'acabi la d'aquí, evidentment l'haurem de portar de fora, perquè el nutricionista ens diu que hem de menjar 3 peces de fruita al dia. Però no té cap mena de sentit que produïm pomes aquí, les exportem a fora i després, com que aquí no en tenim prou, les haguem d'importar de l'altra punta del món. I és que no té cap mena de sentit. No feia falta l'estudi d'Afrucat, que, insisteixo, em sembla un bon estudi, però és que no feia falta per adonar-nos resent d'aquesta realitat. Ara, que resulta que els polítics els hi costa, doncs teniu, aquí teniu un estudi, a veure si amb això ho veieu una mica més clar. Bona iniciativa per part d'Afrucat.
crec que són xifres prou gruixudes com perquè les tinguem en compte. En fi, parlem de l'altra història, de la Covid-19. Salut ens comunica 94 nous positius a la província de Lleida, dels quals 75 són a la Plana de Lleida i 19 a les de l'Alt Pirineu i Aran, a les de muntanya. 27 persones ingressades, 4 més que ahir. A nivell de la Plana de Lleida, el risc de rebrot està al 325 punts i la RT a 1,31. El tant per cent de la positivitat de les proves PCR ha pujat al 6,12%. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 502 punts, la RT ha pujat a 2,50 i el tant per cent de positivitat a les proves PCR ha pujat a 8,40. A partir del 5%, la OMS ja diu que s'està malament, molt malament. Doncs 8,40 a l'Alt Pirineu i Aran. Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Una masia rústica amb cuina catalana i productes casolans. A Palau Solità i Plegamans, Masia Can Sidro. De dilluns a divendres, menú a la carta molt econòmic. Cargols, brasa, carns a la llosa. Per desconnectar en plena natura una estona entre tanta feina. I si vols fer amb nosaltres el dinar o sopar d'empresa, hi posem música i discoteca. Consulta la carta i tots els serveis a cansidro.com. Masia Can Sidro. A Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de Cope, ampolla de cava de regal.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
N'hem parlat avui al principi del programa. És un dia d'aquests doncs, que estan marcats al calendari, als calendaris locals. Calendaris locals i de població en general, perquè avui és Santa Cecília i, a més, és patrona de la música, dels músics, dels funcionaris i de la policia local. I jo crec que segur que trobem un bocí d'història per parlar d'això. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs sí, com dius molt bé, Santa Cecília és la copatrona de Lleida des de 375 anys, és a dir, que és una broma. I és la que d'alguna manera a vegades li ha tret l'honor a la Verge Blanca, que és més joveneta, podríem dir, com a patrona o copatrona. I com has dit molt bé, evidentment tothom la coneix com a patrona de la música. A més, a casa nostra, des de l'any 1948, és la patrona de la Guàrdia Urbana. I també precisament avui la Guàrdia Urbana, en aquest sentit, pues, a part que fa la seva festa, la Paeria també fa la seva festa, i si fa 375 anys que la ciutat té com a copatrona a Santa Cecília, la Urbana de Lleida també doncs, fa 175 anys que existeix com a policia. És la quarta de l'Estat i la segona de Catalunya. I que poca broma, aquesta policia urbana que es va crear al segle XIX per intentar, doncs això, és a dir, tenir les ciutats una mica amb el control i l'imperi de la llei, podríem dir, i les normes i aquestes coses. I en aquest sentit, pues, no deixa de ser també una festa significativa. Avui, com habitualment, s'ha fet doncs, la parada aquella que fan en plan molt militar, tota la Guàrdia Urbana formada allà davant de l'Institut d'Estudis i les Rencs, al carrer Blondel, a l'alcalde passarellista. Bueno, hi ha tot un protocol, és una mica paramilitar, però en fi, té una de gràcia.
Sí. Bueno, a veure, el que ho vulgui veure totalment bèl·lic, ho veurà totalment bèl·lic. I el que ho vulgui veure com una tradició popular o en el temps, doncs ho veurà així. És que avui en dia ja mirem el mateix acte i podem treure conclusions diferents, però vaja.
I tant.
Sí que és veritat que té una formació.
Sí.
Hi ha una formació, però clar.
Un cos armat, evidentment, no és... És jeràrquic, és un cos armat i jeràrquic i uniformat. I per tant, bueno, aquí estan dites moltes coses.
Clar.
Potser no té les connotacions que pot tenir, doncs, evidentment, pues una Guàrdia Civil, que és més militar encara, o evidentment el propi exèrcit, i sembla una mica més light la urbana, però déu-n'hi-do. Inclús a vegades, pues, quan has tingut relació amb ells per alguna relació, valgui la redundància d'algun acte, A vegades són les sortes són aquestes i d'aquí no me moc perquè són les sortes.
Sí, 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 sí.
A vegades és allò que tot el que hi ha per alguna gent, a vegades allò és un autèntic cap quadrat que dius d'aquí no me moc. I dius, no, i però pense mínim de maniobra, no? Que hi hagi coses de les circumstàncies. No, no, les aquestes. Van.
No, això tens sí. Tota la raó, eh? Jo una vegada em deien, bueno, com seria per tu la policia local ideal? Dic, home, ideal no et sabria dir tot plegat, però hi havia una cosa que sí, dic, que siguin justos i que tinguin sentit comú.
Això.
Jo crec que això ho signem sí, tots, eh?
Això tota la policia, bueno,
tota,
vida,
sí, sí.
No? Però sí, no, perquè a vegades, clar, de sempre, la norma és la norma, però
sí, home,
la norma
però...
a vegades, doncs, com tot i els propis juristes en fan, la lectura que fan, no diguem...
La interpretació.
La interpretació, els jutges que fan de la llei, no te dic ja,
sí,
ja. Bueno, no, per tant, en aquest cas seria el mateix. Bé, de totes maneres, anem potser a l'origen de la celebració,
sí.
I de fet sí que és també és un fet d'armes el que estem commemorant, perquè de fet, avui fa 375 anys, la ciutat de Lleida s'alliberava d'un dels setges més llargs i difícils que va patir a la seva història. Des del 12 de maig, és a dir, el dia següent de Sant Anastasi, va estar encerclada per les tropes franceses que intentaven recuperar la ciutat que havia estat seva, diguem-lo així, els 4 anys anteriors. Estem a l'any 1646, i aquest setge doncs, va ser força complicat, com tots els setges, perquè si és un setge ben fet, el que fa és que la població quedi aïllada, se van acabant els queviures, se van acabant l'aigua i la relació que pot haver de necessitats d'altres elements, i això fa que, finalment, doncs, moltes poblacions acaben rendint per això. Aquí va haver la sort de que quan ja estava molt apurats, els assetjats van veure que venia un exèrcit d'auxili, aquest exèrcit d'auxili que era castellà i que el mandava el marquès de Leganés, i a l'arribar l'exèrcit aquest d'auxili, que va vindre per la zona de la Porteta, bàsicament és on va trencar el cercle i va derrotar a tota l'armada francesa, tot l'exèrcit francès del comte d'Harcourt, que va quedar derrotat i se va retirar. Sí. Això va passar el dia 21 de novembre i el 22 doncs, la ciutat i la paeria agraïda va commemorar l'alliberament d'aquest setge i a partir d'aquests moments va proclamar el vot que es diu de Santa Cecília, pel qual, com era el dia de Santa Cecília, i havien invocat a la santa el dia anterior també perquè l'ajudessin a superar el setge, doncs va quedar registrat com a definitiu l'acte de reconeixement d'ajuda que van rebre de Santa Cecília, i en aquest cas és l'origen d'aquesta festa. Una festa complementària, està, com has dit molt bé, en el calendari de la ciutat, però és una festa molt oficial, perquè pràcticament no hi ha actes, a part potser del concert que pot ser la banda municipal de música o algun altre acte, però és una festa d'aquestes... No vull comparar-lo amb el dia de la Ovella, que són aquestes festes que estan en el calendari, perquè a vegades la gent no les té molt assumides,
sí.
Però són d'aquelles que oficialment, evidentment, existeix i forma part del calendari. Potser val la pena recordar perquè es va produir aquest setge de Santa Cecília, ja que estem comentant-lo, i crec que hem de contextualitzar molt bé el fet, perquè va ser dintre de lo que se coneix aquí a casa nostra com la Guerra dels Segadors. L'any 1640, al juny del 1640, va haver aquella revolta dels segadors a Barcelona contra, per una banda, era demanar, com tantes vegades se demanava, per part de la gent que estava més maltractada, com podien ser els segadors, que anaven allà a ser contractats a jove, que tenien uns contractes deficients i també havia problemes de collites, en fi, aquella sensació de maltractament que a vegades dona la vida se canalitza moltes vegades en aquestes revoltes que ben canalitzades pues, donen també a vegades conseqüències, com en aquest cas també de tipus polític. No?
Uh-huh.
En aquest cas també hem de contextualitzar-lo dintre del conflicte que s'estava produint a nivell europeu, el que deia la Guerra dels 30 anys, entre el que eren les dues grans potències del moment, que era Espanya i França. Eren els dos enemics acèrrims, podríem dir, durant tot aquell segle XVII, i des d'Espanya el rei castellà, sobretot tenia un primer ministre que era el conde duc d'Olivares, va voler unificar tots els regnes de la corona d'Espanya amb una única llei i que li permetés actuar més fàcilment, perquè degut a que havia hagut aquella unió amb els reis catòlics entre les corones d'Aragó i la corona de Castella, però cadascú mantenia les seves diferències, els seus drets, això feia que quan venien a demanar coses a la corona d'Aragó, Catalunya també, pues, no era fàcil perquè s'havia de fer d'una altra manera. Clar, des de Madrid podríem dir, pues, això s'acabi d'una vegada i fem una cosa única per tot el regne i que sigui més fàcil, i l'exèrcit espanyol que pugui vindre aquí a Catalunya sense demanar permís per dir alguna cosa, etc. Tot això va crear també una inseguretat i un disgust que va provocar en aquella revolta dels segadors que s'ataqués fins i tot, pues, als representants estatals. Va haver una autèntica revolta, per tant, canalitzada per una certa misèria, podríem dir també, de circumstàncies econòmiques i socials que podien tenir els segadors, però també se va canalitzar políticament en aquest sentit. Llavors, es troba que el 1641 han entrat els exèrcits espanyols formalment, han entrat per Tortosa, estan per la zona de Tarragona, i llavors Pau Claris, que és el president de la Generalitat, proclama la República Catalana. Diu, bueno, pues, si som independents, potser ens lliurarem d'aquesta... Que quedi clar que no volem res amb aquests exèrcits que s'estan invadint. Evidentment, allò va ser insostenible perquè, encara que havia exèrcit català, el somaten i demés, era difícil aguantar un exèrcit molt important de l'època, com podia ser l'espanyol. I va, al cap d'una setmana, va tenir supeditar-se al poder de l'altre enemic de l'estat espanyol, que era l'estat francès. Llavors Catalunya queda sota l'òrbita francesa, reconeixen el rei de França com a comte de Barcelona, i França, a bodes me convides, perquè llavors dic, ostres, si tinc l'enemic, que és l'estat espanyol, i la frontera la tinc pel Pirineu, ara, si Catalunya és neda, per entendre's així de fàcil, tinc aquí una cunya dintre d'Espanya que era perfecta.
Home, és que a més havia salvat, sense esforç per entendre'ns, una barrera física natural com són els Pirineus, importantíssima.
Correcte, correcte. Per això era com una mena de cap de Pirineu, cap de pont, podríem dir, i clar, li anava perfecte, tenia una plataforma, i de seguida, a 1641, arriben els francesos, tenen una derrota de totes maneres a Barcelona, però a poc a poc se l'han imposant, i el que fan de seguida és fortificar aquella nova frontera, i Tortosa la fortificaran amb la fortificació, valgui la redundància, que seien llavors d'aquestes preparades per l'artilleria, d'aquestes així de baluartat, amples, etc. I Lleida. Lleida també la fortifica. Mm. Contra tot pronòstic, Lleida era una ciutat medieval, podríem dir, en aquella època, amb les muralles medievals, la seva catedral, el castell reial, i l'han d'adequar amb una defensa per lo que en aquells moments calia. I per això els francesos, que a més, clar, no tenien cap tipus de recança, doncs actuen d'una manera contundent. Quina és aquesta manera contundent? Diuen, per defensar a lo modern aquesta plaça de Lleida, que hem de fer? Construir una fortificació moderna a dalt de tot el turó. I comencen a enderrocar sistemàticament tot el barri noble que hi ha al voltant de la catedral, i tot i que els paers i els lleidatans protesten, però si diuen, bueno, si voleu que guanyem la guerra, d'alguna manera, això s'ha de fer així, si calleu. I bueno, sí. Al final callen i es comença l'enderrocament de tot el barri de la Suda, tot el barri gòtic, tot i que la catedral continuarà sent catedral i el castell del rei continuarà sent encara una residència oficial, doncs comença aquest enderrocament. Per tant, des de l'any 1640-41 fins al 1644, Lleida està en poder dels francesos, que pràcticament fan el que volen en la ciutat. Hi haurà un intent al 1642 de conquerir la ciutat per part de l'exèrcit castellà, hi ha la batalla que es diu dels Quatre Pilans, per la zona de Copador, però és una batalla efímera que no repercuteix en canvis per la ciutat. Simplement tot queda igual, en tables, podríem dir. I el 1644 hi ha un setge formal de l'exèrcit espanyol, i aquest setge formal, en qüestió de 3 mesos, aconsegueix rendir la ciutat, i la ciutat canvia de mans. Passa de mans franceses a mans castellanes, i, per tant, d'alguna manera podríem dir la guerra aquesta va a favor de l'estat espanyol, que en aquest cas va avançant en aquest sentit. De totes maneres, tota la fortificació que han fet els francesos, que ja el 1644 estaven força avançades, és a dir, s'havia destruït molt, els espanyols no l'aturen, sinó al contrari, continuen fent el mateix perquè també els interessa, per si de cas hi ha un retrocés de les pròpies tropes franceses, continua fortificant. I, per exemple, el baluard del rei, aquest baluard magnífic que s'ha començat a restaurar al peu del castell del rei, té una inscripció de l'últim tram que es va fer l'any 1649, és a dir, que veient que allí hi ha una activació de construcció i destrucció de ciutat per fer la fortificació tremenda, no? I arribem al 1646. Què passa al 1646? Doncs que els francesos tornen a intentar l'ocupació de Lleida, que llavors era espanyola, i és quan fan aquest setge brutal, que acabarà després de que tenen aquest reforç que porta el marquès de Leganés a alliberar la ciutat. Recordem que aquí el que defensava la ciutat era el general Brito. El general Brito fa una fortificació per dintre de la ciutat, paral·lela a la muralla medieval, que és la que encara es conserva el tram per la zona del carrer La Parra, on està el pàrquing del carrer La Parra. Hi ha un tram de la muralla, que seria la que va fer el general Brito, per dir la part de la muralla medieval, que és la que baixava per la zona de Salmerón, el que seria Mossèn Cinto i Ansel Clavé, veia que era difícil defensar-la i per si de cas queia la ciutat, fa aquesta contramuralla a l'interior. Contramuralla aquesta que arribava a enllaçar a la medieval pràcticament per la plaça del Noguerola, i allí és on va fer el fallo que va tenir el senyor Brito, que si hagués tirat aquesta muralla directament cap al riu paral·lela, però va arribar un moment que la va fer enganxar a la muralla medieval i allà va haver un punt fluix, perquè clar, llavors es presenta que la muralla medieval seguia uns quants metres més sola, sense la rereguarda aquesta de la fortificació que va fer Brito. Per l'època de Brito va anar molt bé, però després, la guerra que va vindre després, la de successió, això l'ha aprofitat Felip V, perquè per aquest punt fluix va trencar la muralla i va entrar directament a la ciutat. Però, en fi, per tant, aquestes coses que se van encadenant i són curioses.
No? Sí, sí.
Avui a la mañana surt un article del Jordi Curcó que fa una mica de resum de tots aquests fets i recorda un fet també curiós, que en aquest setge de Santa Cecília va haver un personatge en les tropes de castellanes que era Baltasar Gracián, el qual té un espai molt oblidat per la majoria de la gent davant del que queda de la muralla de Sant Martí, on està l'actual seu de l'Orfe de Lleidatà. Hi ha una làpida molt llarga que explica com Baltasar Gracián, com a capellà que era, va arengar les tropes espanyoles en aquell assalt final per alliberar a la ciutat de la l'assedi francès. Per tant, en aquest sentit, aquesta seria una de les cites que avui se rememoren, i val la pena recordar que no es va acabar els setges de la ciutat el 1646, perquè el 1647 torna un altre cop els francesos a intentar recuperar la ciutat. L'Harcourt, que és el que havia fracassat en la defensa de la ciutat, en l'atac a la ciutat, en aquest setge que s'havia fet, és destituït ràpidament, perquè, clar, no ha fet bé els deures, ha perdut els partits contra l'altre, com això passa en el lloc de futbol, no? Llavors nomenen amb un altre general, que aquest tipus de jo sí que seria capaç de conquerir la ciutat. Tampoc se'n va sortir, i aquí sí que a partir del 1647 ja entraríem en una relativa pau fins a l'any 1707 la ciutat. Hi ha un quadre magnífic per la gent que tingui curiositat a la paeria de la ciutat, a les escales que pugen cap al Saló Noble, el Saló de Plens, en el qual es veu recollida el que seria aquest setge. És una imatge brutal, és una còpia del quadre original que va fer Peter Snyders, també pintor del segle XVII, que va fer diferents pintures de la guerra. L'original està al Museu del Prado, i aquest està aquí a casa nostra, i es veu, penso, una imatge interessantíssima, perquè es veu la ciutat, evidentment a la vora del Segre, es veuen dos turons, el de Garreny i el de la Solella, la ciutat al peu d'aquest, envoltada per una muralla, i tot el cercle que havien fet els francesos, que anava pràcticament, doncs, podríem dir, per Albatàrrec, arribava pràcticament per al Picat, és a dir, feien una volta brutal. I es veu aquí com arriben les tropes de Leganés, del marquès de Leganés, que estan trencant el setge per aquesta zona, diríem, de la bordeta, podríem dir, no? El més curiós d'aquest quadre és que està una mica exagerat, és a dir, a vegades que a nivell vertical les escales no són reals, sinó que s'exageren. Però es veu que la seu vella ja està envoltada, estem parlant de l'any 1646, ja no hi ha cases, el tossal de la seu vella està separat, és com si hagués hagut allí una eclosió volcànica, ara que estem veient el que fan els volcans amb aquest de la Palma, i està en el plano, podríem dir, com si hagués quasi de 100 metres entre la seu vella i la ciutat. I tot fortificat ja. Per tant, tot i que Felip V, al 1707, ja va fortificar la ciutat i va reprimir i va fer tot el que va fer, però, de fet, hi ha totes aquestes coses que han fet que Lleida sigui el que és actualment i que tinguem aquest castell, des del punt de vista de patrimoni militar, magnífic, però que des del punt de vista de la història explica la duresa que té la ciutat, doncs ja es veu que va començar tot al segle XVII i aquesta guerra dels segadors va ser crucial i el setge de Santa Cecília va ser fonamental i fins i tot aquestes fortificacions que havia fet els francesos són les que van ajudar a superar aquest setge, perquè si haguessin estat en fortificacions d'època medieval, probablement les tropes En aquest cas, francesos havien entrat sense cap problema.
Clar, ho hagin tingut més fàcil.
Sí, per això, exactament. Per tant, en aquest sentit...
Crec doncs els bocins d'història, ja veieu que avui amb el Joan Ramon González hem conegut el perquè de certes restes que encara queden a la ciutat. No queda massa cosa, tampoc, però bueno...
Bueno, queda la fortificació de dalt.
Sí, sí,
el baluard de l'Assumpció, el que hi ha al peu del campanar, el baluard del rei, tot això és d'aquesta època. I aquesta muralla que diuen del carrer La Parra i aquests records del Baltasar Gracià, els dos carrers, hi ha un carrer del Marquès de Leganés a Capbon, sí. Un altre carrer del Brito,
General
també
Brito, sí.
A Santa Cecília tenim dos carrers dedicats, el carrer als Camps Elisis, tocant als Camps Elisis, sí. I el parc de Santa Cecília, que és la banda nord del Tossal de la Seovella. A part d'algun altre equipament que tenim. Per tant, aquests són els records que hi ha. Però sí, a nivell físic no tenim... A nivell arqueològic, jo que soc de pedres, sí. No hi ha gaire cosa més. No?
El que sí que m'ha quedat clar és que Lleida està situada en un lloc envejable, eh?
Sí, home, la sort i la desgràcia de Lleida sí. No té de situació. I clar, sí, és com sí, tot. Sí. Si s'aprofita per a bé, la situació és magnífica.
Però li hem de treure més profit.
Ah, això és la part positiva, el que tens, i la negativa, intentar-la desbandir.
Ah, efectivament,
ràpid,
escolta.
Sí, i tant que sí. Seria el missatge de Santa Cecília.
En fi, doncs, Santa Cecília, avui hem viatjat en el temps per conèixer un altre bocí d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Doncs gràcies a tots i felicitats a les Cecílies.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
I ara ja ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda. Comencem la nostra tertúlia de la radiografia, la nostra tertúlia d'esports dels dilluns, un cap de setmana doncs, en el que, per exemple, el bàsquet que ens estava portant tan bones notícies, doncs hi ha hagut dues derrotes, però que també hi ha resultats molt positius. Per exemple, el que han aconseguit les noies del Vila-sana amb hoquei. Tercera jornada, tercera victòria consecutiva. Sant Cugat 2, Vila-sana 5. Tercera jornada, tercera victòria. El que diem sempre, tots els punts que aconsegueixes a principi de temporada, després poden anar maldades que tu aquells punts ja els tens i no te'ls pren ningú. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista tornaran ja a les pistes la setmana vinent. Serà el dia 27 a Igualada, davant de l'Igualada. Amb futbol femení, una nova victòria als requesens de l'AEM, 2-0 davant del Parquesol. Això col·loca les lleidatanes cinquenes, empatades a punts amb la quarta i tercera posició que ocupen hores d'ara Osasuna i Logroño. Ja sabeu que amb aquesta divisió, amb aquesta manera de fer d'aquest any, només estan tranquil·les les segones, terceres i quartes. A partir d'allí, tots a jugar a final de temporada, fases d'ascens, de descens o del que sigui. Per tant, l'AEM, de moment, bones sensacions i bons resultats. 21 punts a 6 de les líders, que són el Levante. Amb futbol masculí, ara en parlarem, perquè el tema jo crec que ara ja transcendeix tot l'esportiu. Sergi Torres ens deia que ahir va ser un partit trist al camp d'esports, que tot el que envoltava el partit d'ahir, el que va passar, el que no hi era i havia de ser, com la seguretat privada, la megafonia, l'himne, el marcador, etc, van fer un partit trist que fins i tot va fer que el Sergi, que viu el futbol, que li agrada el futbol, es fixés poc ja amb el terreny de joc i es comencés a fixar amb tot el que va passar al voltant del terreny de joc. Sigui com sigui, havia un partit de futbol i el resultat final va ser Lleida Esportiu 0, Terrassa 1, amb un gol al minut 15 a la primera part, amb la... crec que l'única vegada que el Terrassa va xutar entre els tres pals. El gol va ser, per cert, de cap, a la sortida d'un córner. Això torna a deixar el Lleida Esportiu amb zona de descens, 15, amb 13 punts, i insisteixo, ara en parlarem a fons, però les sensacions no són gens bones, del que envolta. En bàsquet, el que us deia, Leganés 60, Cadí-la-Seu 53, amb bàsquet masculí, Granada 94, Força Lleida 84, i els que ens estan portant bones notícies setmana rere setmana són els amics del vòlei Lleida, que ahir van tornar a guanyar 1-3 davant del Barberà, i que això els suposa seguir co-líders amb 19 punts. Carlos Oca, el seu entrenador, valorava així el partit.
Important victòria, la sòlida avui a Barberà del Vallès per un 7-3, un partit molt dur, en el que tots els sets han estat molt igualats i realment ha estat un partit més complicat que el del que pot semblar per la classificació dels dos equips i pel resultat final de 1-3.
Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, companys.
Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Xavi Pérez, què tal, bon dia?
Bon dia.
En fi, Vanessa Ortega, escolta, perfecte, no? Una setmana més, victòria, ha costat potser més del que us pensàveu, però victòria i seguim al capdavant de la classificació.
Sí, jo ja us ho vaig dir que contra Barberà costaria perquè venia de fer un 3-2 contra Mundet, contra el líder de la classificació, per tant, ja es feia preveure que el partit seria complicat, a més amb una hora intempestiva, dos quarts de dues, bueno, tot plegat a vegades no ajuda, però sí que és evident que quan la plantilla nostra doncs fa una volta més, doncs és quan es veuen les diferències a la pista i en aquest cas la veritat és que van tirar una mica de veterania i van treure el partit.
El proper partit el teniu a casa davant del Olot el proper dia 27, que és dissabte, a les 4 de la tarda. L'Olot és sisè. Parlar de partits fàcils o difícils, suposo que això ja ens n'oblidem, però és un partit a casa. Queden 4 per la primera volta. Suposo que, no sé si heu fet números, però no sé si en previsió d'intentar, bueno, d'intentar-ho sí, però en previsions reals de guanyar els 4.
Sí, la intenció és aquesta. La veritat és que, com tu dius, no hi ha cap partit fàcil. La Lliga de Primera Nacional és una lliga molt competitiva. El tema de la classificació, a vegades, bueno, va sisè, però l'Olot és un equip que té molta veterania, té dos jugadors que han jugat a nivell professional i sempre ens costa molt perquè és un equip que molt lluitador i a casa és evident que potser és una mica més fàcil, però bueno, no serà un partit de flors i violes, serà un partit lluitat també.
Mm-hmm. Bueno, clar, quan un li van sortint els resultats, Vanessa, suposo que després el tema de lesions o aquestes històries o aquests contratemps que sorgeixen es passen molt millor, eh? És el que diem sempre, si la pilota entra en futbol, en vòlei, si cauen els sets, tot es passa molt millor. És una dinàmica, és una roda, és una tendència.
Sí, malgrat tenim dos o tres jugadors que encara no estan al 100%, diguéssim que enguany, com que tota la plantilla té molt nivell, és molt més fàcil de traure els partits. En altres anys ens hagués passat que si una peça fonamental està lesionada, doncs segurament les coses no haguessin anat tan bé. Però ja, aquest any tenim aquesta sort que la plantilla és molt completa.
Molt bé, gràcies, Vanessa. Amb bàsquet, l'Albert Escuer, bueno, ha estat un cap de setmana que no han sortit els resultats. Per cert, que el Força Lleida es va posar a 3 punts quan faltaven 2 minuts.
Sí, al final un partit que perdien de 20 amb un Lluís Costa extraterrestre fent 33 punts,
sí.
Doncs al final no el van guanyar per les nostres errades, perquè quan els vam tenir collats, quan Lluís Costa es va humanitzar ja semblava un jugador més i no Michael Jordan, quan el partit es va apretar, doncs bueno, altre cop les errades amb els tirs lliures, certament és digne d'estudi el que li està passant al Força Lleida amb els tirs lliures aquesta temporada. Alguna mala decisió i algun rebot defensiu que no van saber tancar, doncs van impedir que es pogués doncs rubricar la remuntada. Al final aquest 94-84 és un resultat molt excessiu per tal i com va anar el partit en el darrer quart, sobretot. Però bueno, que el Força Lleida ho va tenir, però les pròpies errades li van impedir que tingués opcions de aconseguir la victòria.
Les noies de la Seu també van caure, però vaja que no es preocupen encara,
No, home, no, que va. Oh. Vull dir, fa dos dies eren líders.
Per això.
Han perdut dos partits.
No, per això. Llavors ja dèiem que, escolta, benvinguda en siguis totes les victòries que puguis acumular al principi i després ja ens posarem al lloc, però mirant-ho des de dalt.
Sí, home, clar.
Les noies de l'AEM, escolta, tal com vam explicar la setmana passada, amb una manera de classificar-se aquest any, en les que només les segones, terceres i quartes estaran tranquil·les, segueixen fent la feina. Són cinquenes empatades a punts amb la tercer lloc i la quarta posició, victòria a casa, una més davant del Parquesol. Escolta, re a dia.
No, i altre cop, doncs, el Tisis Recasens, no?
Sí.
Que tant parlem, no?, de la importància del Recasens, doncs, en les bones temporades que està fent l'AM en aquesta Liga Reto Iberdrola, i ahir, doncs, una altra victòria, no? I, no sé, no? Clar, després llegeixes, no, l'AM al camp d'esports, tal, no sé què, i dius, mare... Clar, quan parles que... gratis...
Doncs, si el Recasens els hi funciona, que no el toquin.
Clar, vull dir, és que... O sigui, al final ha jugat 5 partits a casa, n'ha guanyat 4 i n'ha perdut un.
Clar.
Vull dir, ara, i evidentment, doncs, una de les claus o dels fonaments del bon rendiment esportiu de l'AM en aquestes temporades és precisament la seva fortalesa al Recasens, on és molt complicat treure res de positiu.
Doncs com ha de ser. Primer guanyar els de casa i després doncs, rascar tot el que es pugui fora. Va, anem cap al camp d'esports perquè...
Està tancat.
No, ahir estava obert. Però anem, al camp, anem al camp d'esports perquè... situacions a part, bromes a part i tota la part econòmica a part, la situació, la imatge... Jo no sé si vau estar ahir al camp d'esports, Xavi, per exemple.
No vaig estar. I
Albert, no sé si vas estar al camp d'esports ahir.
Però molta pena.
No hi vaig poder estar, però bueno.
Les imatges que anaven arribant, perquè mira, per sort o per desgràcia, les xarxes socials doncs, t'ajuden a aquestes històries, o jo tenia el Sergi, que sí que hi era. La imatge... O sigui, ja no us dic, la imatge de Lleida, perquè això ja ho trobo molt... No cal que anem tan amunt, no. La imatge que va deixar Lleida Esportiu com a institució ahir, jo creia que ja més baix no es podia arribar, però ja veieu que m'equivocava. Independentment del partit futbolístic, que potser hauria de ser el centre, però que per desgràcia no ho és, en el que es va perdre un nou partit a casa... I la classificació torna a fer por perquè el Lleida Esportiu s'ha tornat a posar el pou, 15 amb 13 punts, amb descens directe, sí que és veritat que està empatat a punts amb el 12, que està fora del descens directe, però vaja, vull dir que estem a baix, hem de mirar cap amunt. Ahir no hi havia seguretat privada, no hi va haver megafonia, no va sonar l'himne, no es va engegar el marcador. A la canalla de la base no se'ls deixava entrar, després sí que van accedir. Del gol nord van invadir la llotja, que estava buida, que no hi havia ningú. Al final, al principi del partit, plantada dels jugadors, altra vegada per reclamar els impagaments. Al final del partit, invasió de camp, pacífica, però invasió de camp, doncs per donar suport als jugadors. Vaja, no sé, no sé com ho vau veure vosaltres, però em va donar una sensació de descomposició total. De descomposició em refereixo ja de Lleida Esportiu, del club, i de no sé si de viure ahir el darrer partit al camp d'esports. Xavi Pérez.
Home, jo diria que poc li falta per fer el tancament definitiu, no? Jo us vaig dir que el desembre això se tancava i que ja no funcionaria més, i va camí, el que passa és que això dona molta pena, i molta pena perquè ja no és només a nivell local, però és que és a nivell nacional, la gent ja hi parla tothom, i llavors ja no fa mal al club, que mira, doncs mala sort, no? Però és que fa mal a la ciutat, i llavors arriba un moment que això no es pot aguantar, això, ja.
Alberto Escobar, sense notícies dels germans Esteve de cap mena, no?
Bueno, Albert Esteve, tant en quan va fotre el Canelo, correcte. O sigui, la noia dir massa grossa, sort que ha sortit el quite, Javi, que si no... Sí. Per xarxes amb algun missatge, Jordi sí que és ara, doncs, que volta pel club, però, bueno, oficialment, de moment, no hi ha cap pronunciament per part del club, i hi ha una mica la sensació és el que dèiem, no? De decrepitud total, no? De que s'està deixant morir una cosa, i bueno, i que ja és com aquell mal terminal, no? Que al final el tens clar i l'únic dubte és, bueno, si seran dies, setmanes o amb una mica de sort algun mes.
D'això en parlàvem avui, Albert, d'això en parlàvem avui, que si estiguéssim al mes d'abril, maig, diguis, bueno, venga, com sigui, és que estem al novembre, és que la temporada es pot fer llarguíssima amb el vista ahir al camp d'esports, eh?
No, home, clar, home, la situació és insostenible. Clar, és que ahir se te queixen els de la base. Els del primer equip, l'afició i els mitjans de comunicació, doncs molt contents tampoc no estaven,
ja.
Perquè les alineacions se van facilitar 3 minuts abans de començar el partit, i després hi va haver una mica d'enrenou amb el tema de la sala de premsa, que va estar tancada durant una bona estona, i al final van acabar a 3:15 la zona mixta, no? Aleshores, bueno, clar, vull dir, és el que hem parlat moltes vegades, no? Vull dir, tens a tothom encabronat.
Ja, però què fem? Què fem? El rematem al malalt? O que, clar, és que jo no sé. O sigui, 2 setmanes més, un nou partit a casa, jo ho sento. Jo i això del xec que arribi de Xina ja començo a semblar un conte xino. Perdó, perquè ara era fàcil fer aquest acudit, però és que, clar, d'aquí 2 setmanes estarem amb un mes extra d'impagaments.
Sí, no, i s'hauran acumulat ja 3, i per tant els jugadors doncs començaran a quedar automàticament lliberats de la seva situació contractual amb el club. És el que veiem, no? Vull dir, al final, vull dir, és que, clar, vull dir, si no hi ha diners, els jugadors comencen a marxar, a l'haver-hi impagaments, tampoc pots fer fitxatges, bueno, pues al final s'acabarà morint tot sol, no? Per inanició, ja. Vull dir, perquè, clar, la situació és la que és, i és molt llastimós. La veritat és que el que es va viure ahir al camp d'esports és emotiu, perquè aquesta abraçada final, no?, entre els aficionats i els jugadors del primer equip, doncs és emotiu. En sala de premsa ho deia Quim Araujo, no? Això, bueno, ens dona, dins de lo que hi ha, doncs ens dona forces per ja continuar, però és molt trist. És molt trist.
Però suposo que l'àrbit no va ficar res a l'acte.
No,
perquè si no tenim una altra sanció, segur.
Bueno, en aquests casos, la veritat és que l'acte ahir no estava penjada a última hora de la nit. Clar, que estem a segona ref, vull dir. L'any passat, mitja hora després d'acabar els partits, ja estaven penjades les actes, ja estava penjat tot. Ja. Ara això de segona ref jo costa més. En principi no vaig veure res.
Ja, però vull dir que...
Però bueno, evidentment, que... encara que pacífica...
Sí, sí, però va haver una...
Doncs hi va haver una, doncs hi va haver una invasió de camp.
Ja.
Que si l'àrbitre ho reflexa a l'acte, doncs ja tornem a estar...
Bueno, després l'altre, a segona ref, es pot començar un partit sense protecció privada, sense vigilància privada?
És que, clar, sí, segona ref. Sí,
sí, val.
I sense ambulància. I sense ambulància, em van dir, també, no?
Sí, a segona ref, sí.
Val. Mossos d'Esquadra n'hi ha d'haver?
Sí. Aquí sí.
Sí.
Vale. No, t'ho dic perquè, clar... No, perquè és que si no pot un àrbit, si al final no veu ningú de seguretat, pot dir, però escolti, aquí no es juga.
No, podria dir, si no hi hagués els Mossos, hauria pogut dir que no es juga,
Però els Mossos van arribar tard, també m'han dit, no?
Bueno, ja, però... Vale, però hi van. Però hi van. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Veieu la imatge que se dona? No, és normal, home, això. No pot ser. I això s'ha d'acabar el més aviat. A mi em sembla molt greu pels aficionats, per la base, pels propis jugadors. Però penseu que aquesta situació no es pot continuar amb això.
Escolta, la imatge d'ahir li dona ales als polítics per dir al ple de desembre, escolteu, és que, claro, és que així no podem seguir, allò que hi ha sobre l'aire de traure llei d'esportiu.
Els polítics ho saps molt bé, com els vas tindre la setmana passada i els tens tots els dimarts, no se va voler mullar ningú
ja
directament.
Per això ho dic, tant, que la imatge d'ahir no sé si ajuda.
Li igual, això, li s'hi dona igual, però indirectament li s'hi fa mal a tots.
Clar.
A tots.
Albert Escuer, dilluns vinent és dia 29 de novembre. Sí. Ja es comptabilitza un mes més o ens hem d'esperar el dia 1 de desembre?
Un mes més, en quin sentit? De pagaments?
Sí, sí.
Sí, 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 es paga més vençut entre el 25 i el 30.
Això,
sí,
sí. Vale. O sigui...
per tant, dir maig de la setmana que ve, doncs ja seria la tercera nòmina.
I llavors els jugadors què fan? Què poden fer quan els hi deuen tres nòmines? Denuncien i amb allò poden marxar lliurement?
Sí, tenen el sindicat de jugadors, que s'ha fet, i automàticament al tercer impagament, doncs, evidentment, han de presentar la denúncia, han de dir, no, hi passa això, i automàticament queden alliberats de la seva relació contractual amb el club.
És que us ho dic perquè estem a 10 dies de que si d'aquest equip marxen 5 jugadors, o 4, dels més o menys titulars, és que esportivament, llavors sí que podem començar a tenir problemes greus, si ara ja no surten les coses.
Home, sí, és que d'entrada ja era una plantilla curta, que li faltaven tres peces, ha marxat Pereira, ha marxat Pla de Vall, ha marxat Garzón.
No, però Pla de Vall està lesionat, no?
No, Pla de Vall va marxar fa 2 mesos.
Mm-hmm. Ja. Però tu figures la jugada que se pot fer-hi en aquest club. Perquè no marxi ningú, o perquè tinguin problemes... Jo agafo la setmana que ve, els hi pago a cada jugador, els hi pago 200 euros. Vale? S'han de quedar per nassos. Què fem? L'agonia de la casa al poble?
Ja, però vull dir... A veure, els jugadors mal pagats, al final, tampoc estan concentrats. Vull dir que no sé si és productiu o improductiu, això,
Per això ho dic.
No, però els clubs, vull dir, ja és una pràctica habitual, no? O sigui, dins del desgavell que és el futbol no professional en aquest país, bueno, el límit que són 3 mesos, bueno, pues te deuré 2 mesos i 29 dies.
Ah, vale.
Claro. Vull dir, clar, és allò de deixar la ley, deixar la trampa, no?
És que la jugada és aquesta. Per què us penseu que s'han pagat només a 6 jugadors?
Déu-n'hi-do. Escolteu, que em falten 5 minuts per arribar a les 2 i no voldria perdre l'ocasió de parlar de la Federació Catalana de Futbol. Perquè, com vaig llegir el diari La Mañana, doncs el Lleida, suposadament, va pagar tard uns arbitratges fora de termini i la Federació Catalana de Futbol doncs va decidir no enviar àrbitres als partits de... Corregeix-me, Albert, si m'equivoco, un infantil, un cadet i l'altre... I no sé quin és l'altre.
I un alevi.
O sigui, resulta que amb tota la història de Lleida Esportiu, la història, vull dir, d'aquests dies, els únics que estan al corrent de pagament són els pares dels jugadors de la base i la Federació Catalana de Futbol, que s'ha inhibit en els darrers 24 o 48 mesos de la problemàtica amb el Lleida Esportiu, que tothom sabem que hi és, i que em consta que pares els hi han dit, escolteu, que aquí paguem la roba i no ens la donen, que aquí paguem i no sé què, s'ha inhibit de fer cap mena d'acte i, escolta, l'únic que han sabut fer és privar de jugar els únics que estan al corrent de pagament. Jo, de veritat, em sembla... Jo ja ho sé que amb la llei a la mà estricta i sense mirar més enllà, doncs ho poden fer. Però no creieu que la federació hauria de tenir una mica més de sensibilitat al futbol base, que són els únics que estan pagant? Escolta, que els pagui la federació, els àrbitres ja ho recuperaran d'una alguna altra manera, que els jugadors han pagat a la federació,
No sé ja, com... Però aquí estem en lo de sempre. Tu no pots fer un reglament general, un reglament per Lleida Esportiu, un reglament pel Bordet, un reglament pel FIF, un reglament per l'Atlètic Segre, un reglament per Pardinyes, un reglament per l'AM i 50.000 reglaments. Òbviament, la sensació sí que és de dir, hòstia, sempre es pot fer una mica de més i de menys, no? Però, clar, és que el reglament és el reglament, Ricard. I al final, per què pagues dimecres a les 8:45 de la nit quan saps que el termini és dilluns a les 12 del migdia? Llavors, jo també entenc a la federació. Clar, jo aquí menys al club, clar, entenc a tothom. Jo entenc a la federació que hi ha un reglament i, per tant, tu l'has d'aplicar, no pots fer excepcions, perquè, si no, la setmana que ve vindrà un altre club a la mateixa cantarella. Mm-hmm. O sigui, jo cada dimecres rebo les resolucions del subcomitè de competició i cada setmana n'hi ha 10-12 advertiments, en aquest sentit, per impagaments d'àrbitres.
Jo estic amb l'Albert. Si fas una excepció, després, la setmana que ve t'hi vindrà l'Atlètic Lleida i dirà, pues jo tampoc pago. I al final això no és seriós.
Ja, però al final... Vale, jo això ho entenc, però al final resulta que al club no li estàs fent res, sinó que estàs perjudicant els únics que estan al corrent de pagament. Perquè al final el club...
Sí, però
de qui és el problema?
Però de qui és el problema?
Del club.
No és el problema de la no, però claro, no, el problema no el té la federació. No,
ni els pares, club, no? Ni els pares.
Evidentment,
però són els, pares, però són els perjudicats.
Els pares i les mares van triar aquest club per jugar. És el que hi ha.
Hòstia, vale.
Si és cert... Una altra denúncia.
Si és cert que una de les coses que denuncien els pares en aquest escrit que van fer al comitè d'apel·lació i també ahir doncs, a la manifestació i bueno, quan parles amb ells és acusen una mica la paeria i a la federació d'inacció prèvia. O sigui, home, perquè, perquè permets doncs, que el Lleida Esportiu s'inscrigui quan te deu diners. No?
Clar, és que, per això et deia que la federació s'ha inhibit totalment sí. Fins ara.
Sí, sí, clar. Però després, si no te deixen inscriure els equips, oh, que dolents que són. Llavors, jo entenc que és molt complicat, no? Bueno, és molt complicat, no, és molt fàcil. El que passa és que si apliques el sentit comú i la lògica, se'n va tot a prendre pel sac.
Ja. Yeah.
Vull dir, perquè això és el mateix que el pagar els entrenadors, el pagar el no sé què, el pagar el no sé quantos.
Vull
dir, si te fots serio, si el que està fent l'Ajuntament amb el Lleida Esportiu ho fa amb tots els clubs, i parlo només de futbol, però podríem parlar d'altres modalitats, ho xapem tot, eh?
Sí, bueno, doncs és el que dèiem, si és la llei, si s'ha de fer, doncs potser que ho facin, perquè clar, si no, estan fent ara doble vara de medir igualment, no? Vull dir, és el que reclamàvem. Va, que arribem a les dues, que sempre se'ns quede cura. Això, Albert Escuer, Xavi Pérez, Vanessa Ortega, tota, que tingueu bona setmana. La setmana vinent, a veure com estem, eh? Una abraçada.
Igualment, adeu.
Va, que estem a les dues, soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre. Ara segueixes a la sintonia de la cadena COPE.